Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que durant la primera us hem parlat de la reunió convocada a la Moncloa per Pedro Sánchez amb sindicats, patronals bancàries, constructors, associacions pel dret a l'habitatge per tractar la crisi de preus i la falta de pisos. De seguida us ho ampliem. També us hem explicat que el govern català reformarà el Codi Civil per reforçar els drets dels discapacitats. La idea és deixar enrere les incapacitacions i canviar-les per l'acompanyament, de manera que el màxim de gent possible pugui prendre decisions de manera autònoma. I ens hem fet ressò també del crit d'alerta dels metges de medicina estètica, que alerten dels riscos dels tractaments no realitzats per metges. La popularització de tractaments de Botox o d'àcid hialurònic als últims anys i el fet que molts d'aquests tractaments no els fan personal mèdic provoca a vegades conseqüències molt greus pels pacients. Un 15% de les actuacions que tenen ja els metges de medicina estètica són per desfer algunes operacions que havia fet algú que no era metge. Què més podem destacar aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que Junts per Catalunya ha segellat avui a Brussel·les la integració a les seves files del Partit Demòcrates, que és el que lidera Antoni Castellà. És una confluència que han posat com a exemple del camí d'unitat que hauria de seguir, diuen, l'independentisme. Brussel·les, Jordi Baró.
Bona tarda. Unió entre Junts per Catalunya i Demòcrates. Les dues formacions que fins ara s'havien presentat en coalició a les eleccions han firmat avui l'acord de confluència després de reunir-se amb Puigdemont a Waterloo i en els dies previs al Congrés de Junts a Calella. Tant el secretari general de Junts, Jordi Turull, com el líder de Demòcrates, Antoni Castellà, plantegen el pacte com un moviment per reconstruir la unitat trencada de l'independentisme.
Ciutadania, n'hi ha molta que està desorientada, n'hi ha molta que està empipada, n'hi ha molta que està dient què esteu fent. Posem les bases per aquesta confluència de diferents formacions polítiques.
La ciutadania de Catalunya, l'independentisme, ens demana a les formacions polítiques unitat. Ens demana que no ens barallem.
Amb el pacte, la fundació vinculada als democristians Fundem Pas està vinculada a JunsPerCat i Laura Borràs es perfila com la presidenta, tot i que avui aquest nomenament encara no s'hagi confirmat oficialment.
El Parlament ha aprovat augmentar en 200.000 euros les subvencions que distribueix als grups. Aquesta actualització, que s'ha fet coincidint amb l'inici de la nova legislatura, farà que la cambra gasti cada any 3.925.000 euros en subvencions per facilitar la feina dels grups parlamentaris, sobretot dels més petits. L'increment ha estat avalat pel PSC, Junts, Esquerra, el PP i els Comuns, mentre que Vox, la CUP i Aliança Catalana hi han votat en contra. D'altra banda, el Parlament també ha decidit avui que el PSC pugui continuar pagant el sou de dos assessors dels Comuns. Després de la polèmica que va esclatar quan es va saber aquest cas, el Parlament ha optat per canviar la normativa interna perquè els grups es puguin deixar assessors si això no suposa un increment de la despesa. La Fiscalia demana l'ingrés immediat a la presó de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, condemnat a 10 anys i 5 mesos de reclusió en el conegut com a cas Erial. La sentència es va fer pública la setmana passada i encara no és ferma, però la Fiscalia demana igualment l'ingrés a la presó perquè veu risc de fuga de l'expresident valencià. La població d'Ucraïna ha caigut en més de 10 milions de persones des de la invasió russa el 2022, segons ha informat Nacions Unides, basant-se en les xifres del govern ucraïnès. L'èxode de gairebé 7 milions de persones provocat per la guerra, la caiguda de la natalitat i l'increment, òbviament, de la mortalitat pel conflicte han comportat aquesta caiguda dràstica de la població. I el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, es mostra decebut amb el govern espanyol perquè no ha creat aquest any cap nou òrgan judicial a l'Estat, dels quals n'hi havia d'haver tres que anessin a Lleida, que l'any que ve n'hauria de tenir dos més. Això fa que jutjats com el de primera instància hagin d'assumir més del doble de la càrrega de casos, que seria òptima. Anem cap a Lleida, Pere Joan Álvarez.
Entre aquest any i el que ve, caldria crear a Lleida cinc nous jutjats, dos de primera instància, un d'instrucció, un altre del social i un nou a Cervera. Barrientos parla de jutjats desbordats d'assumptes.
Y nos obligará a seguir un año más pues desbordados de asuntos, principalmente estas jurisdicciones, la primera instancia, la instrucción, los juzgados de lo social y algún partido judicial, como les digo, Cervera, también entrem.
Barrientos responsabilitza l'Estat per la nula creació de nous jutjats i diu que per la seva banda el govern ja té el pressupost necessari que li pertocaria per tirar endavant els nous òrgans. A Catalunya se n'han demanat 25. Avui s'ha reunit a Lleida la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, també amb la Júlia Miralles, politòloga, professora de l'UPF. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb el Claudi Pérez, director adjunt del País. Bona tarda, Claudi. Ui, a veure, ara, hola, Claudi.
Ara em teniu?
Ara sí et tenim.
Bona tarda.
Bona tarda. Allò de és d'ells, ho podries dir tu, Claudi, perquè era nostra.
És d'ells.
És l'únic que pots dir ets d'ells ara mateix aquí. Sí, sí, correcte. I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda, Mònica.
Bona tarda.
Ja esteu a punt per comentar, ara de seguida tot plegat?
Sempre.
Sempre, no? Perfecte. El primer tema ens venia de fora, però avui ens ve de dins. Que els dimarts saludem l'Empar Moliner, que avui tenim de cos present. Bona tarda,
sí,
Empar.
Vinc de la Melero.
Ah, molt bé.
He fet un...
O sigui, que la teva excusa per venir-nos a veure és que vinguis de la Melero.
Que ja surto de la meva població rural.
Clar.
I cada cop em costa més, eh?
Tota la jornada per la capital, no?
A la capital, i aquesta tarda miraré coses com botigues. Aquestes coses que es fan a la capital.
Baixes a Barcelona,
Baixo a Barcelona, sóc molt feliç de baixar, però poc.
Però tornar a pujar,
després. Sóc molt feliç que duri.
Què ens vols proposar? Suposo que no és la teva baixada a Barcelona, el que ens proposes com a dèria d'avui, no?
Que m'agradaria,
m'agradaria. Un dia t'ho pots explicar com és això.
És extraordinari, però m'agradaria. Però no, perquè ahir jo estava veient la tele quan vaig veure aquest anunci del Gobierno de España del que vau parlar vosaltres.
Sí, el vam analitzar. Sí,
jo no l'havia vist amb ulls, només l'havia sentit a través de vosaltres, que sempre és això que... O sigui, jo el vaig sentir a través teu, però ahir a TV3 el van posar. I vaig dir, calla.
Come on. Let's talk about sex, baby.
En fi, d'aquest anunci n'hem parlat ja. Ara el sentireu, us el tornaré a posar. Si veu un noi, per l'aspecte, quina edat li posaríeu a aquest noi?
No ho sé, és que soc nefast per posar.
Jo també. Jo puc em poden dir quants anys té aquest i puc dir entre 10 i 70. És que és... Jo diria que volen, és a dir, per la temàtica de l'anunci volen que sigui menor de 10 anys, però aquest noi està a punt de fer la mili. Posem-li més de 15, d'acord. Que es diu Pablo. Està mirant alguna cosa al mòbil i quan els pares l'increpen, ell li pregunten què estàs fent, Pablo, i diu res. I els pares es miren significativament però sense pànic, sense cap pànic. Que això és mentida, Llavors, tu notes que és una família estructurada. La senyora és volgudament molt normal. És una senyora que no fa cara d'intel·lectual. O sigui, no te l'imagines treballant a la NASA, però tampoc te l'imagines fent de model. És una senyora molt normalíssima. A l'hora de sopar, que sopen junts, que això és molt interessant també, diuen que hem de parlar. I la mare, a la qual li mantenen l'idioma original... Ara sentirem l'anunci en castellà, però ja el vaig sentir a TV3 en català. Li mantenen l'idioma original a l'espot, diu... Es que aquestes relacions no són la realitat. Aquest és el moment.
Vamos a hablar.
¿Qué tal, pare?
Esos vídeos no son la realidad del sexo. La mayoría de los vídeos que puedes encontrar en internet...
No son la realidad del sexo. Aviam, que la senyora digui que aquestes relacions no són realitat fa gràcia perquè ja ho sabem. I t'imagines que ella ja sap una mica de què va la cosa, no? O sigui... que ella ja sap què és la realitat del sexe. Ja te l'imagines amb el marit, no? És a dir, es podria fer una pel·lícula pornogràfica amb relacions que la senyora troba que són la realitat? Per exemple, el missioné porno, l'amor amb mitjons porno, pijama de collar al porno, tot això, no? O el no-res porno. Sí, en tot cas, el porno és com les pel·lícules d'aventures. Una cosa aspiracional, ja sabem que només vola Superman, però és evident que els menors no poden accedir aquestes històries, no? El que em fa riure a mi de l'anunci és que després que la mare li digui és que aquestes relacions no són realitat, en Pablo fa una cara que fa molta gràcia, que fa cara de... Ah, entesos, ja ho acabo d'entendre, ja està. Sí, a partir d'ara no miraré mai més porno. I fa riure molt això, aquesta ingenuïtat de la família d'en Porno i del senyor de l'anunci, perquè els anuncis que et volen fer prevenció d'un vici contra la droga, contra el tabac, contra el menjar escombraria, sempre fan servir un to molt paternalista que no enganya ningú. En Pablo fent cara de... Ah, d'acord, És ridícul. D'entrada, els pares d'en Pablo sembla que no hagin dit mai de mais, i ara cridaré una mica. O sigui, els pares d'en Pablo, dient-li, Pablo, esto no és la realitat, hem de parlar per sopar, s'escolten tots, sembla que no hagin dit mai, deixa el puto mòbil! Que això és una cosa que qualsevol pare de Pablo ha dit sense resultats de cap manera, no? Aquesta frase cridant, qui no l'ha dit? i qui ha estat entès? O sigui, algú té un Pablo ara mateix que, digui, que quan hagi dit deixa el puto mòbil que no estem alienant, hagi dit ah, sí, d'acord, a partir d'ara superem junts i també veurem la tele junts. Va.
A veure, hi ha molts fils per on estirar. L'Empar em fa befa i em fa broma de l'anunci. Ja sabem que els anuncis sempre fan una...
Hi ha maneres de la societat. En Pablo no... sembla tontet, i no hauria de ser tontet en Pablo.
Ja, però el que vull dir és que hi ha el risc que per fer befa de l'anunci en fem befa de la problemàtica que aborda aquesta campanya.
És que no.
Que no és la de si els joves han de veure o no porno, escolta, cadascú que faci, però sí que siguin conscients que allò és una cosa molt concreta, és el porno, però que no és...
És a dir, Òscar, quan feien aquell anunci, no sé si us en recordareu vosaltres, d'aquell anunci contra la cocaïna, que deia que no... I llavors que es veia una persona, que em sembla que era un noi, que li entrava un cuc pel nas. Mm. Hem de fer anuncis contra el fet de drogar-se, sobretot si ets menor d'edat? Sí, evidentment. O sigui, és un drama que els joves es droguin? És un drama. És terrible. Però aquell anunci del cuquet pel nas, què ens feia? Ens feia riure. Igual que aquell anunci sobre no condueixis en moto borratxo, que sortia un noi que tenia la percepció alterada de la realitat i anava rient. I aquell anunci tu deies, ostres, doncs sembla divertit això que fa aquest noi. O sigui, són sempre fatals, aquests anuncis. Igual que els que fomenten la lectura. Són anuncis fatals.
Ja,
són una despesa de diners.
Però el que vull dir és, aquesta campanya es fa perquè s'ha trobat una problemàtica que moltes vegades, com que ens pensem, no, aquest anunci no cal fer-lo perquè la gent ja ho sap. No, han detectat que, els nens arriben a la pornografia. A més, moltes vegades se la troben, no la van a buscar, sinó que se la troben, estan buscant una altra cosa i els hi apareix la pornografia, no tenen prou eines com per fer-hi front, poden confondre el que és una pel·lícula feta, òbviament, amb una voluntat per tal d'estimular, etc., amb la realitat, i pensar-se que quan els hi arribi amb ells el moment s'han de comportar com en aquelles pel·lícules, que és evident que no, i després...
Això depèn,
i després
quan, siguis gran.
I després una altra realitat, que també és molt impactant, i és que el 90% dels pares asseguren que els seus fills no miren pornografia al telèfon ni a l'ordinador, que dius, home... Si el 90% dels joves miren, el teu és molt probable.
Jo ara diré una cosa molt impopular, però un anunci com aquest, que és evident que un nen de 8 anys, de 10, no pot veure pornografia, ni pot beure alcohol, ni es pot drogar. És a dir, són coses d'adults. I tu has de tenir un cervell d'adult per poder fer o consumir aquestes coses que tens tot el dret del món quan ets gran, jo diria. Una campanya com aquesta no pot anar de cap manera... adreçada, per això que et dic que és impopular, el diàleg amb els pares, mira, Pablo, anem a parlar, sinó que ha de apel·lar els pares, els tutors, els adults, i dir-los, això, tu, d'entrada, ho has de capar, prohibir. Prohibir és una paraula que és molt lletja, però coses com la droga, la pornografia, incloc l'alcohol, crec que és... potestat nostra, fer tot el que calgui perquè no arribi als menors, perquè és perniciós. I llavors, a partir dels 18, fes el que et dongui la gana. I això és el que jo dic, que jo crec que aquesta campanya ha d'anar als pares, de dir, escolta, una cosa, espavila't i a veure què té el teu fill quan tu no hi ets.
A veure, la volia la Mònica i el Claudi, que si no acaba convertint-se en una conversa entre l'Empar i jo. No s'hi va llançar la pedra i amaga la mà. Has llançat el tema i ara et quedes. Mentre tractem aquest tema, Mònica.
Jo crec que el primer que cal dir de la campanya és que la campanya mateixa assumeix que allò que vam dir que obligaríem a les empreses que promovien el porno i que els pares poguessin tenir un control parental,
totalment
no ha funcionat.
Totalment.
Perquè quan es fa una campanya on hi ha un menor intentant dialogar amb els seus pares sobre què està veient, quin tipus de relacions està veient, si està bé, si no està bé, si és per la seva edat, si no, tal i pasqual, que cada família ho farà com podrà o com voldrà, no? Però en tot cas, que hi hagi una campanya del govern espanyol que digui jo ja assumeixo que allò del control parental no està funcionant i que les empreses s'ho han passat pel folre, perdó per l'expressió, crec que és, diguem-ne, d'entrada molt greu, perquè aquest debat fa molts mesos que l'estem tenint, fa molts mesos que estem dient influeix clarament en casos de violència de gènere el fet de que els nens i joves estiguin veient porno de manera, diguem-ne, fàcil, no? Quan un govern diu anem a posar uns controls, doncs no ho han fet gaire bé. D'entrada, assumim que no ho han fet gaire bé. Jo, per impopular que sigui, comparteixo amb l'Empart. Jo no tinc fills, per tant, diguem-ne, començo dient això, però entenc que, per impopular que sigui, hi ha coses que no, diguem-ne, cal dialogar gaire. El porno no és per nens de 10 anys.
Punt, exacte.
Per impopular que sigui i per poc progre que això...
Però és que tu ho pots tenir prohibit i el teu fill se'l pot trobar, perquè és que avui dia...
No,
i l'altre dia jo feia l'exemple, perquè quan parlem de pornografia potser caiem en l'error de pensar en les pel·lícules pornogràfiques. I jo l'altre dia deia a molts pares, escolteu les lletres de les cançons que escolten els vostres fills, els videoclips d'aquestes cançons, que n'hi ha alguns que són pornogràfics directament,
sí.
I que són, i no estic, i ara no,
no
vull ser,
no vull anar de puritar,
perquè vull dir que són, que a vegades són
la cosa vexatòria que fins i tot la noti jo.
Clar, però vull dir, no vull anar de puritar, però és que nens de 8 anys acaben sentint unes lletres de cançons o veient uns videoclips que són, si no pornogràfics, li falta molt poqueta cosa. Per tant, és bo que tu li donis el context necessari com perquè entengui que tot això que no podràs evitar que vegi aquell videoclip o que quan vagi a casa d'un amic o quan estigui a casa escoltant música, escolta segons quina lletra. I tu li has de donar algunes eines com perquè pugui contextualitzar tot allò, perquè confia que no. Ja ho entendrà quan sigui gran. No, és que s'ho trobarà amb 8 anys o amb 9. No sé com ho veieu. El Claudi i la Júlia no els hem sentit encara.
No, jo... i a mi em sembla que... Perdona, Claudi.
Digues. No, endavant.
No, que efectivament em sembla que, diríem, més enllà del resultat de l'anunci, que segurament són difícils de concretar i de que siguin efectius, sobretot per la gent jove, crec que la idea de parlar més d'educació sexual efectiva i parlar més de sexe és un bon principi, no segurament pel cas del nen de 10 anys, que és molt més exempt, però sí per adolescents. No? A mi em sembla que, diríem, que la gent s'eduqui sexualment a través de la pornografia és evident que és un problema gran, no hi ha edats infantils, que això segurament hauríem de ser inclús més radicals, sinó l'adolescència, és a dir, són vídeos que estan plens de masclisme, de conductes violentes, i, per exemple, molt més enllà d'una visió del sexe on la dona queda, diríem, al gaudi de la dona, quan no la violència i el masclisme en un sentit més vexatori queda totalment en segon pla.
No és tan així, és a dir, en un vídeo porno queden vexats els homes, les dones i els gossos que puguin sortir-hi. Queda tothom vexat.
Però la majoria són les dones.
I el gaudi és una exageració de tots els personatges. Hi ha vídeos fets per dones, hi ha vídeos dirigits per dones. Fins i tot el Conradson va intentar allò de la mar no és blava, que volia ser feminista, i per això li va posar aquest títol poètic, figura. En fi, en tot cas... El debat és un altre, perquè el porno, com la fantasia, és aspiracional. És a dir, tots són més guapos que nosaltres i tenen més orgasmes que nosaltres.
Ho entenc jo, però un nen de 8 anys no entén que això és aspiracional.
Un nen de 8 anys no ha de veure això.
No, però ho veu perquè s'ho troba.
Però com a mínim, el que sí que estem dient és que el 90% dels pares pensen que els seus fills no miren porno i ara tots sabem que sí, i això fa dues setmanes que en parlem.
El telèfon en un nen de 8 anys no es pot tenir sol. Un nen de 8 anys, hi ha moltes coses que no pot fer sol. Creuar el carrer, potser. Sí, però el telèfon no tenia...
Claudi fa molta estona que vol parlar i com que és a Madrid, el pobre no el veia.
Ja me'n vaig. Adéu, nens.
No, home, no.
Sí.
Que
si no, escolta...
Claudi, va, Claudi. No esperis que si no parlaràs de tota l'hora.
Un parell de coses o tres sobre les cançons, aquestes amb contingut sexual i vídeos amb contingut sexual. El problema moltes vegades és que la música més és insuportable. Però...
Totalment d'acord.
A favor.
I després, negat excessivament amb un nen que faci alguna cosa, jo la meva experiència és que serveix per poc o per res, no? Aleshores tu li pots cridar i li pots dir què nassos fas, no?, veient això, i això doncs serveix per poc o per res. Aleshores la campanya, que probablement va mal tirada, que probablement és un mal anunci que jo no he vist i per tant no us ho puc dir, no?, però que probablement pel que dieu és un mal anunci, la campanya té la virtut de que posa el focus en un problema evident. Això, no sé què heu dit, el 90% pensem que els nens ho miren, no? Mm. El 25% dels britànics creuen que Sherlock Holmes és una persona. Mm. Així que no m'estranya això, no? I és, el que diuen les estadístiques és que la meitat dels nens de 12 anys veuen porno. Així que alguna cosa hauríem de fer. Hi ha legislació que, com han dit aquí, doncs no s'està complint i que el govern no està fent complir, també hi ha d'haver, jo crec que també hi ha d'haver aquest tipus de campanyes per intentar que ens consensem tots una mica, diria jo, eh? Tot i que probablement el denunci és desastrós, com la música aquesta dels Nassos. Oh,
sí, sí, sí. I ha aconseguit una cosa, i és que en parlem. És a dir, en condicions normals, aquest ja és el segon dia que en parlem. Sí, sí, i un dia, a més a més, vam fer una entrevista per tal d'explicar aquesta problemàtica, i és que els nens se'l troben, arriben a la pornografia no pel camí habitual, o no només pel camí habitual, sinó a vegades també això, se la troben sense voler-ho, i després que els pares, moltes vegades, vivim aliens al fet que els nostres fills consumeixen uns continguts que nosaltres pensem que no, i que acaben contingut, i que, per tant, si tot això ens ho fan veure, ens ho fan analitzar, ens ho fan parlar, doncs mira, algú aconseguirem canviar alguna cosa. Segur que l'anunci és millorable, que la campanya també, però com a mínim posa una problemàtica sobre la taula i fa que en parlem, ho analitzem i reflexionem nosaltres mateixos sobre el nostre comportament o la nostra manera de fer.
Jo només vull dir, i per, abans de marxar...
Que sí, però que has marxat quatre vegades.
No, vaja, me'n vaig. Que l'anunci és populista en el sentit que et dona una recepta fàcil per un problema difícil, que és, ai, ara parlem, ai, ara està bé. I sobre el prohibir, hi ha coses sobre, que són salut pels nostres fills. Per exemple, creuar un carrer si té 3 anys o menjar-se segons quin bolet. I tu la prohibiries per salut. Doncs prohibir el telèfon mòbil sol en una determinada edat és salut. I, per tant, jo no dubtaria en dir, tu no mires el mòbil. Acabo amb una petita reflexió sobre el porno i l'abans. Abans, un noi, que evidentment era més gran de 8 anys, anava al quiosc, o una noia anava al quiosc i comprava una revista que era estàtica, amb uns models i tal, i havia de passar la vergonya de preguntar-li a la quiosquera o al quiosquer, dóna'm això, ara m'ho compro, s'ho havia d'amagar sota el llit, el que fos. I això era un acte molt més complicat que veure un vídeo al telèfon, que a més és una imatge molt agressiva perquè és en moviment. Només voldria dir això en el sentit del que qui pugui dir, ostres, és que abans també hem vist porno, l'has vist més tard i l'has vist estàtic, no és el mateix que veure unes imatges molt, 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 molt agressives, és a dir, poden ser agressives per un adult, moltes vegades.
Fins i tot hi havia gent que veia porno amb les ratlletes.
Amb les ratlletes del Canal Plus, que... Totalment, jo tenia un amic que ho mirava. Sí, sí, sí. I amb això acabo, doncs, que hi ha coses que
no
potser
s'han de prohibir. No sé de què parleu, però jo soc molt més jove i, per tant, això...
El Canal Plus no miraves? Oh!
Sí, sí, sí. Falten 8 minuts per arribar a 2:15. Ara sí que et deixo marxar, en part. Adéu, gràcies, bona tarda. Demano disculpes a l'Àngels Lafuente, que ens està esperant a Madrid, però anem a la publicitat i després de la publicitat prometo que anem a Madrid amb l'Àngels Lafuente.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda.es.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de premer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar. Per crear vincles. Per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Quan vas deixar de creure que tot és possible, el nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, única marca amb compromís de devolució.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides. Com la Laura, que està embarassada. O en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Les biografies que no t'explicarà ningú més que en Peyu, en Jair i la Neus. No emeses mai per antena. El Búnquer Confidencial, un llibre que val més adquirir abans que el treguin de circulació. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Troba noves oportunitats laborals al Saló de l'Ocupació. Un únic espai amb tota la informació per millorar el teu perfil professional, conèixer els sectors i les professions amb més demanda, accedir a eines útils per trobar feina i connectar amb empreses. T'esperem al Saló de l'Ocupació el 23 i 24 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan descobreixes la qualitat dels electrodomèstics de cuina Miele, és difícil no acabar estimant-los per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele. Aprofita Miele Cooking Days amb fins a un 15% de descompte. Només fins al 3 de novembre. Informa't a miele.es.
Només vull Miele.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Pedro Sánchez i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, es reuneixen avui amb una trentena d'organitzacions i associacions per tractar la problemàtica del mercat immobiliari que està desbocadíssim per l'encariment del lloguer i dels preus de compra i la falta d'oferta. Hi han assistit representants dels sindicats, UGT i Comissions Obreres, també de la construcció, de la banca, associacions del tercer sector social, entre d'altres. El problema de l'habitatge a Catalunya i a Espanya és segurament el més greu i el de més ampli espectre que té el país ara mateix en forma d'equitat per la seva dimensió i per la seva naturalesa. Com deia, anem a Madrid, allà hi tenim l'Àngels Lafuente. Àngels, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
I dispenses, perquè ja fa estona que t'estaves esperant.
Sí, però ha anat bé, perquè sí? Amb l'espera ha sortit la ministra.
Ah, molt bé. I què?
I l'estem escoltant.
I n'ha sortit alguna cosa de la reunió o no?
Doncs a veure, tot just acaba de començar aquesta compareixença, però sí que ha reiterat, i ho ha dit, ja et dic, diverses vegades, el compromís de no parar fins a solucionar el problema de la vivenda. Compromís de l'executiu. Mobilitzar totes les eines per trobar solucions. I considera que la reunió ha estat força positiva, una reunió que ha durat més de 2 hores, que ha servit per fer balanç del que s'està fent fins ara, i també ha destacat que és molt important tenir un parc públic d'habitatges per poder llogar. I a l'espera, Òscar, de saber-ne la lletra petita d'aquesta compareixença, d'aquesta reunió, que ja et dic que ha durat més de 2 hores, Isabel Rodríguez també apunta el compromís de treballar tots plegats per dissenyar una estratègia conjunta per poder abordar la crisi de l'habitatge. La ministra ha plantejat la necessitat de fer més reunions, aquesta és la tercera, recordem-ho, de formar equips de treball amb els sectors implicats i de regular els lloguers de temporada, turístics i d'habitacions, i controlar, per aquest camí, d'alguna manera el frau en aquest àmbit. I també cal recordar, tot i que la ministra, evidentment, ara està contestant a les preguntes i de moment no han insistit en aquest tema, que des del soci minoritari del govern de coalició, des de Sumar, consideren que l'executiu s'ha quedat curt, que podria anar més enllà, com ara retirar les ajudes públiques a les comunitats que no apliquin la llei de la vivenda.
Doncs fem una cosa, Àngels, et deixem pendent de les explicacions de la ministra per veure si n'ha sortit alguna concreció o si hi ha alguna resposta doncs, que pugui ser interessant, i si hi ha alguna cosa, doncs tornem cap aquí per tal de sentir el que expliqui la ministra. Fins ara.
Perfecte, bona tarda.
No sé com ho veieu, però com a mínim sí que hi ha un consens general, no només a Catalunya, sinó també a Espanya, que el tema de l'habitatge, jo diria que per fi està al centre del debat, cosa que ja és un gran què, perquè és un problema que apareixia, cada vegada més gent té problemes per accedir o per mantenir el seu habitatge, i fins ara semblava que els governs ho tenien com en una segona, tercera o quarta prioritat, i ara sembla que tothom s'ha alineat perquè això s'ha de sonar. El que no sé si es posaran d'acord en com, però com a mínim tenen clar que el problema hi és i que s'ha d'afrontar ja.
És cert que estem veient, per exemple, aquesta nova reunió com el Partit Socialista en parla més, ho posa al centre de l'agenda, però de totes maneres jo crec que també n'hem parlat ja fa temps, no? Falten mesures molt més valentes en aquest sentit, és a dir, la ministra d'Habitatge feia poc que parlava de caritat dels propietaris, és clar. El que necessitem és que aquesta promesa d'habitatge de protecció oficial del lloguer es faci real. Avui mateix a Catalunya parlaven de noves promocions d'habitatge, però parlaven també de molt habitatge que segurament no serà del lloguer, no sé si al voltant del 10% que reserva per lloguer. Jo crec que hi ha d'haver una aposta decidida per l'habitatge públic de lloguer i per la regulació del lloguer de temporada.
Jo diria que falten mesures, és claríssim, no? El problema és quines mesures, no? No em sembla tan fàcil de resoldre un problema que no és en el que Espanya no és ni Catalunya, són excepcions. Jo crec que tots els països desenvolupats, els que estan a prop de nosaltres, s'enfronten a problemes molt semblants. Aquí falten 600.000 cases i, a més, és difícil accedir a una hipoteca. Això ha desplaçat tensió cap al lloguer, sobretot al Mediterrani i a les grans ciutats, i aquí tenim un problema gruixut, no? Tant de lloguer com de vivenda. És evident que no hi ha vivenda pública, aquí estic molt d'acord, no? I potser la primera cosa que s'ha de fer és que la poca que n'hi hagi, que ho segueixi sent sempre, no? Que no acabi sent vivenda lliure. Ara mateix, per mi, la vivenda és una de les grans fonts de desigualtat dels països desenvolupats, no? A més, és molt, molt fàcil d'identificar. Les persones grans que no tenen vivenda tenen molt més fàcil caure en la pobresa que les que sí que en tenen. I el jovent, doncs, està caient en una trampa. No poden tenir ni pis de compra ni pis de lloguer, perquè les dues coses se'ls hi menja el sou, no? És evident que falta oferta. Aquí sembla molt difícil de posar-hi mà, perquè ja hi va haver un parell de governs, del PP i del Partit Socialista, que van permetre que la oferta creixés molt ràpidament, i vam tindre una bombolla immobiliària jupiterina, no? Probablement la més gran de l'Atlàntic Nord, almenys relativament parlant. No sé, ja et dic que és bo i benvingut que tothom s'adoni que això és un problema greu, però dir això és com dir que hi havia un elefant a l'habitació, no? És un elefant o un... però dels grossos, eh? Dels grossos.
A més, perquè quan i tots els experts estan d'acord que falta oferta, eh? I llavors aquí, clar, hi ha dues maneres. O en construeixes, i això vol dir que t'has d'esperar anys, perquè clar, un pis no es construeix d'avui per demà. És a dir, necessites uns quants anys per fer parc d'habitatge públic. O n'expropies, i això vol dir diners. I no sé si els governs tenen prou diners com per expropiar-ne o per aconseguir algun dels que estiguin al mercat i reconvertir-los en habitatge públic. Però, per tant, clar, no són solucions, com a mínim les que tenen a veure amb l'oferta, que siguin immediates. I el problema és que el problema és ara, no és d'aquí 10 anys. No és allò que hi hagi un estudi que diu no, d'aquí a 10 anys hi haurà tanta gent que no podrà accedir. No, ara, aquest mes, molta gent se li renovarà el contracte de lloguer i no podrà pagar la nova quota. Per tant, les solucions són urgents. I no sé si el d'ampliar la oferta és prou urgent, la solució, com per fer front al problema. Mònica.
Jo crec que, tal com deien la Júlia i el Claudi, tothom està d'acord amb que el tema de l'habitatge és un dels grans, o un segurament els tres primers temes, no?, que posaríem com a més rellevants de les societats, almenys occidentals, actuals, no? I crec que, diguem-ne, qualsevol dirigent polític ha de ser prou intel·ligent com per assumir que aquest és un dels grans reptes. Aquell que ho negui, diguem-ne, l'estarà vessant clarament. Ara, també tinc, em sembla intuir, com sembla que apuntava el Claudi, no?, que les solucions no les tenen perquè no hi haurà cap govern que es posi en contra cap govern actual que es posi en contra dels grans tenidors. No hi haurà cap govern, no? Avui hem invitat a les empreses immobiliàries a la reunió. Segur que han de ser part de la solució, perquè al final, doncs, se'ls haurà d'obligar a certes solucions, però en tot cas no hi ha hagut cap posició beligerant en contra de certes posicions immobiliàries que existeixen a casa nostra avui en dia. Això és un problema greu? És evident. I és un problema greu que no hi hagi solucions, perquè hi ha gent jove que en aquests moments voldria marxar de casa els pares i no pot marxar. No pot marxar per la via del lloguer perquè no hi ha mercat. No pot marxar per la via de la propietat perquè el mercat que hi ha és caríssim, i a més obtenir una hipoteca amb els sous que la gent jove està cobrant és pràcticament impossible. I no podem marxar perquè les solucions que estem aportant són a llarg termini. Avui el govern català ha tornat a treure del calaix una llei del tripartit per tirar endavant el pla territorial sectorial d'habitatge, que diu que vol arribar al 15% d'habitatge assequible a Catalunya. Però estem parlant d'un període de 20 anys. Què fem amb la gent que ara té 24 anys, que ha acabat 23, que ha acabat una carrera i que vol marxar?
Aquestes solucions són a mig llarg termini, i clar, hi ha molta gent que necessita la solució ja.
No hi ha via.
Però
Hi ha una solució que sí que pot ser immediata, que és l'aplicació de la regulació com a mínim existent. Jo crec que s'ha aprovat una llei d'habitatge que a mi em sembla insuficient, perquè les dades de principi d'any, 1.200 euros de mitjana de lloguer a Barcelona, esclar, és una barbaritat. El sou mitjà al conjunt d'Espanya em sembla que està al voltant de 1.200. Per tant, està totalment desfasat el preu del lloguer respecte al preu dels salaris, com tu deies, Mònica. Però, en canvi, aquesta llei ni tan sols permet abaixar els lloguers, permet mantenir-los i que no pugin més. I tot i així, fins i tot, el govern no està atrevint-se a ser més contundent amb les comunitats autònomes que es neguen a aplicar aquesta llei, que ja és de mínims. Jo crec que, diríem, si tenim un diagnòstic compartit de la gravetat de la situació, necessitem actuar amb molta més contundència.
A l'hora d'afrontar el debat o el problema de l'habitatge, d'una banda és la situació de molta gent que no troba un habitatge assequible, i després n'hi ha un altre, que és l'abús que durant molts anys les entitats bancàries han fet respecte dels usuaris. I avui el Congrés dels Diputats debatrà una proposició de llei per poder reclamar als bancs per les clàusules abusives de les hipoteques variables. Parlem concretament de les conegudes com a clàusules REDL, que s'aplicaven abans del 2011, amb la qual els bancs no van deixar clar com calcularien les quotes per tornar a la hipoteca, i això ha deixat venudes més d'un milió de persones. Saludem Guillem Bou, és el matemàtic que va fer l'informe en què es basa aquesta proposició de llei proposada per Sumar, que aquest vespre s'examina al Congrés dels Diputats. Senyor Bou, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què són les clàusules REDL?
A veure, REDL vol dir, és una expressió llatina que vol dir reddito ad libitum, que vol dir torna els diners que t'han deixat com vulguis. És a dir, tu no estàs obligat a pagar una quota mensual, en concret la que diu el banc, perquè aquesta quota és inventada. O sigui, aquesta quota no es deriva del contracte que ha signat. I per què? Perquè el contracte està malament. O sigui, la clàusula d'amortització del contracte està mal redactada i sovint la fórmula de càlcul de les quotes o és una altra, o s'han equivocat, o és incorrecta. Per tant, com que no t'has compromès, no has pactat en el contracte, quin import tindran les quotes en la fase variable, dues conseqüències. Primer, el contracte no té fonament, no es pot executar. I segona, tu no sabies què firmaves. És a dir, la gent firmava els anys 2090, abans de 2011, la gent firmava sense saber a què s'exposava. Sabia que hauria de pagar una hipoteca variable, això vol dir que pagaria més o menys, però no tenia ni idea de quan més o menys pagaria. I això és el que Europa diu que això no es pot fer.
En la primera hora del Catalunya Mitjà hem sentit una afectada que explicava que l'any 2005 va contractar una hipoteca creixent, que va començar pagant 700 euros de quota, però que ara n'està pagant 1.800, perquè fins ara no els havien aplicat correctament les quotes. De casos com aquest, n'hi trobarien molts?
Sí, sí, perquè la idea és que no hi havia cap interès en que quan algú contractava una hipoteca en aquells anys, no hi havia cap interès per part de l'entitat en dir-li el risc que assumia. Aleshores, moltes vegades li oferien una quota assequible el primer any, la gent deia, home, doncs això jo ho puc assumir. I una de les trampes típiques era les quotes creixents, perquè deien facilitat de pagament. Deien, això és una hipoteca amb facilitat de pagament. Això no és ben bé així, no és cert. El que feien era fer-te una hipoteca de 30 anys, per exemple, i tu no ho sabies, però els 15 primers tu no amortitzaves. Tu sols pagaves interessos i potser amortitzaves un euro o dos. Què passava? Que passats 15 anys devies els mateixos diners i sols tenies 15 anys, no 30, per tornar-los. Per tant, les quotes a la segona fase d'aquests 15 anys se disparaven. I la gent, val que puja l'Euribor i potser de 500, paga 600. Però la gent que té creixent i entra en la segona fase del contracte, de 500 passa 1.200, tranquil·lament.
Hi ha un perfil dels afectats per aquesta mena de clàusules?
A veure, jo sempre tinc missatges de parelles que tenen entre 40 i 60 anys, o 60 i escaig, que han tingut un problema econòmic o que no sabien què firmaven i ara veuen que perdran la casa i tots els estalvis d'aquella família, tot el seu patrimoni, és aquella casa amb aquella hipoteca. És a dir, que aquesta gent, ja dic, de 40 i 65, que venen a veure i em ploren, eh? Vull dir que jo estic tot el dia, no sé, prenent alguna cosa estimulant, perquè és que em podria plorar igual que ells. O sigui, és el perfil, eh? Gent que es venirà al carrer.
I amb aquesta proposició de llei que avui es debat al Congrés dels Diputats, què es demana o què és el que es vol aconseguir?
A veure, fins ara, el que hem fet, i això ho he fet durant 7 anys, vàrem aconseguir, en principi, va ser molt fàcil, el primer cas d'aquests, vaig fer un informe, un peritatge, per un jutjat de Mallorca, explicant que el contracte no tenia ni cap ni peus, I el jutge va dir totalment d'acord, i l'Audiència de Mallorca va dir sí, sí, això no està bé, aquesta casa no la podem embarcar, que negociïn. I jo em pensava que ja estava fet, havien descobert una manera de salvar les cases de la gent, perquè en raó aquella gent no sabia què signava. Però què passa? Que a partir d'aleshores això ha sigut un guirigall de sentències a favor, sentències en contra, i allà és un caos. Aleshores, per un principi bàsic de seguretat jurídica, el que hem pensat és, diem-li al govern que faci una llei, són uns errors que se saben, que ja el vaig explicar a l'informe del govern balear, i que ningú no discuteix que són errors. O sigui, el fet dramàtic és que ningú discuteix que estan malament les hipoteques. El que volen discutir és què fer quan està malament. I aquesta llei el que diu és, bueno, si està malament, allò d'anar un per un al jutjat, col·lapsar els jutjats, en alguna sentència que se perdrà, tenir gent al carrer, que passem a llogar i se dispararan els lloguers, allò de crear aquest caos, si està malament l'escriptura, doncs fem la solució real. Que vol dir que aquella persona, aquella família, com que no té import de les quotes, a què s'ha compromès? S'ha compromès a pagar els interessos i a amortitzar el que pugui cada mes, perquè no s'ha compromès una quantitat concreta d'amortitzar. D'aquesta manera, tu podies pagar la part d'interessos de la quota i te van malament les coses, amortitzes 10 euros. I així. Què passa? Que això pot estar fins que s'acabi la hipoteca, són 15 anys. En aquests 15 anys pots recuperar-te, pots vendre la casa segur que pujarà de preu, no t'aniràs a la ruïna, i quan no, li pots dir, ja que sé, si tens hereus, mireu, la casa ve amb una hipoteca, qui la vulgui, que la pagui. I clar, resols el problema de l'habitatge. Això és el que se discuteix avui per aprovar el Consell al Congrés. Mm.
I aquesta gent que s'ha vist afectada, té alguna possibilitat de recuperar diners o de no sortir tan perjudicat, o el que ja s'ha pagat ja ha marxat?
A veure, aquí està el gran problema, que aquesta llei que proposem nosaltres agafa el camí del mig, perquè hi ha juristes que quan agafen aquest informe que vaig fer jo, diuen, val, un matemàtic com raona? Un matemàtic diu, si tu no t'has compromès a l'import concret, l'import és lliure. Allò d'una hipoteca és una pòlissa de crèdit. Això és el que vaig escriure jo a l'informe. Jo vaig dir, jo com a matemàtic, jo raonant en lògica, el que veig és que he de pagar interessos, això està claríssim, i he d'amortitzar alguna cosa, però com que no diu quina, si amortitzo un euro no incompleixo. Però clar, això és el punt de vista matemàtic. Ara d'un jurista, i a més bons juristes, i han dit, home, és que si això passa, aquest contracte li falta un element essencial, que és com es retornen els diners. Per tant, un contracte que li falta un element essencial és un contracte nul. I això sí que seria el caos, perquè això vol dir que la gent no tindria la casa hipotecada. Què passa? Que ja hem aconseguit algunes sentències de nul·litat. De l'Audiència d'Alacant, per exemple, que és la primera a Espanya, que amb un informe dels meus i de quatre matemàtics que treballen amb mi, ha dit que aquest contracte és nul, no existeix. Aleshores, i no existeix perquè la fórmula està malament. Per tant, nosaltres, la solució aquesta que surt ara al Congrés, és una mica una solució de mediació. És a dir, home, a l'entitat bancària no li cascarem un contracte, no li destrossarem un contracte, perquè imagina si totes les hipòtiques d'ara fossin nul·les. Tu podries vendre la casa, te'n vas a Brasil i que et busquin, perquè han de reclamar una deuta de 10 anys de manera ordinària, no de manera executiva, que és la hipoteca permet una reclamació ràpida de la deuta. Això en temes jurídics, jo toco d'oïdes, que jo aquí no soc jurista, jo us dic el que he vist.
La Mònica té una pregunta, em sembla.
Digues.
De fet, en tinc dues, molt ràpides. Els contractes nuls, la propietat de qui acabava sent?
I clar, el contracte nul és una cosa molt curiosa, perquè el codi... Però ja dic, això t'ha preguntat un jurista, ja t'ho dic el que m'han dit, i el que he vist, perquè ho he llegit. El contracte nul el que diu és, això no ha existit mai, per tant, la casa no està hipotecada. I ens guirem bé. Ara diu, ara bé, el banc et va donar 300.000 euros fa 10 anys. I tu has pagat totes aquestes quotes tots aquests anys. Fins aquí seria molt senzill, perquè diuen, vale, doncs tu has de tornar el que t'ha tornat el banc i el banc t'ha de tornar tu la suma de les quotes. El primer detall interessant és que totes les quotes compten com a capital. Perquè, clar, són quantitats mortes, quantitats nudes, que no s'havien d'haver pagat mai. Perquè el problema és que fins ara els jutges deien, ep, com que aquest diner se'l va deixar el banc fa 10 anys, s'ha d'aplicar l'interès legal. I allò de 300.000 són 400.000. Per tant, no et convenia anul·lar el contracte, perquè tenies un deute més gran del que tenia la hipoteca. Però l'any passat va sortir el Tribunal de Justícia Europeu i va dir, compte, el contracte és nul per culpa del banc, i si el banc s'ha equivocat no pot reclamar interessos. Clar, i això és el que ara salva els hipotecats, perquè si tu anul·les un contracte, vol dir que tot el que has pagat de quotes compta com a capital. Se suma. En això ho has de comparar amb el que el banc te va deixar. Però és que el Tribunal Europeu diu que en tot cas qui té dret a cobrar interessos legals perquè no té la culpa de res és el client. Per tant, aquella quota que vas pagar tu de 1.000 euros fa 10 anys, ara són 1.500. Per tant, quan ho va un contracte, sí que és traumàtic per la banca, perquè se queda sense diners, se queda la hipoteca pràcticament saldada, i quedes lliure. I clar, nosaltres el que hem fet ha sigut no proposem que s'anul·lin contractes. La llei el que diu és que, bueno, proposem una solució lògica matemàtica, que és que puguis pagar interessos i amortitzar com vulguis, que de fet és el que diu el contracte.
Doncs això és el que es discuteix avui al Congrés dels Diputats amb aquesta proposició de llei que es basa en aquest informe fet per aquest matemàtic Guillem Bou, amb qui hem parlat al Catalunya Migdia. Senyor Bou, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
A vosaltres.
Clar, és una problemàtica que afecta 1 milió de persones, però que és una demostració més de com es feien, i segur que es fan, encara, però no d'una manera tan bèstia com es feia fa alguns anys, en què, clar, això, no, és que has estat pagant durant no sé quants anys i resulta que no has amortitzat ni un euro, que tot el que has pagat són interessos, i que, per tant, ara la quota, no com els que la tenim variable, que et puja una mica o et baixa una mica, depenent de l'Euribor, no, és que se't triplica la quota, perquè això, perquè se n'adonen que no, fins ara no havien amortitzat res, vull dir que són aquestes hipoteques imaginatives, en totes les cometes que vulgueu, que la gent va firmar i que ara, clar, té un problema gros, per encara fer més grossa la pilota del problema de l'habitatge.
També la gent quines coses signa,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Aquestes habilitades també, quan t'expliquen segons què, dius, bé, la gent ja era conscient del que firmava? No.
Jo fa, no sé, jo soc, per desgràcia, soc economista, i fa 20 anys que els amics em truquen sempre quan estan a punt de signar una hipoteca, no? I això ho he vist moltes vegades, no? Gent que estava a punt de signar coses terribles. També, a part d'economistes, vaig estar uns anys a Brussel·les escrivint cròniques sobre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea fotent castanyes una darrere una altra a la banca espanyola, després de que el Suprem sempre es posés de costat de la banca espanyola, no? Perquè això de les clàusules abusives, en fi, n'hi ha com a mínim n'hi ha 3 o 4 sentències dures contra la banca espanyola, no? O sigui, d'una banda hi ha, jo crec que la manca d'informació financera, d'educació financera, que això s'hauria de pal·liar d'alguna manera, si no s'està fent ja, que jo crec que ja sí que als instituts hi ha una mica d'educació financera, però la justícia europea ha corregit el viatge, no? Els estirabots que ha estat fotent la banca durant anys, no? Que li ha costat sentències duríssimes i que, en canvi, aquí el Tribunal Suprem sempre feia l'egipci, no? Sempre feia l'egipci. Aquí, fins i tot la banca ho ha hagut de reconèixer, no? Que ha fet coses que són directament abusives. I aquesta n'és una més. Ara, jo el primer que diria a la gent és que abans de signar una hipoteca, que és probablement la decisió financera més important d'una vida, sobretot la primera hipoteca, que s'ho miri una miqueta més, no? Una miqueta més, perquè si no, clar, després et trobes amb que has signat coses que et porten a un forat negre.
Sí, a mi em sembla que evidentment és una nova demostració, no, com deia en Claudi, de que és necessari una regulació del mercat bancari per evitar aquests excessos que, sobretot abans de la crisi de 2008, eren tan clars i que hem anat veient després en sentències més recents, sobretot de la justícia europea. Però sí que em sembla que a més és un cas encara més flagrant, no, a diferència, per exemple, bueno, de segons quin tipus de productes financers, no, de les preferents, etc. És un cas encara més flagrant perquè, és clar, les hipoteques moltes vegades són per accedir al primer habitatge. Per tant, abans que parlàvem del problema de l'habitatge, diríem segurament vincular l'accés a l'habitatge a productes financers de la complexitat que tenen avui inclús moltes hipoteques, no només quan es feien servir aquestes clàusules, no, amb tipus bonificats, segons si contractes determinats productes, em sembla que és una cosa que s'hauria de clarificar i de facilitar una mica i posar unes normes que també facilitessin a través del mercat hipotecari l'accés a l'habitatge.
Jo crec que estem davant de, diguem-ne, una realitat que es va donar durant molts anys, que és que a tothom se li havia de facilitar poder tenir una vivenda de propietat, perquè en aquest país nostre s'estilava, diguem-ne, tenir vivenda de propietat. Això va fer que hi hagués un mercat de lloguer que ara estem, no?, reclamant petit o molt petit, i aquestes hipoteques doncs, malgrat potser ara tenim una mica més d'educació financera, la gent anava al banc i firmava la hipoteca i, a més, li posaven els diners pels mobles i el viatge de les vacances d'aquell estiu, no? I, per tant, tothom es veia en cor de signar-ho tot. Els bancs han comès uns abusos espectaculars, amb hipoteques i amb d'altres productes, no? Com ara deia la Júlia, de les preferents, i els hem acabat rescatant, no? És a dir, tot s'hi ha valgut amb els bancs, i jo crec que no hi ha, diguem-ne, gaire ímpetu en posar límits a aquestes pràctiques. Per tant, jo crec que tornem-hi, i tirem enrere la tertúlia davant del problema greu d'habitatge que tenim, també alguna mena de regulació per evitar aquest tipus de pràctiques seria desitjable. Jo avui, quan heu explicat el cas de la persona que va començar pagant 700 i està pagant 1.800, no? Poses a la pell i dius això és per qualsevol família,
és un problema
és
gros.
Un problema gros.
Sí. No sé si volies dir alguna cosa, Claudi, m'havia semblat.
Jo de tota manera aquí diria, si venia pensant que tendim tots a tirar totes les culpes als bancs, no? Els bancs són el monstre.
La gent anava a firmar hipoteques i no llegia.
Això també passava, que ens vam fotre amb una bombolla immobiliària a Jupiterina perquè tothom prenia males decisions, els taxistes comprant sobre plànol, les famílies comprant segon de vivenda sobre plànol, venent-la sobre plànol també. O sigui, aquí va haver un problema de país, que el que van contribuir molt als bancs, però no només als bancs, era un problema general de país, de govern, de regulació financera, de bancs i de clients de bancs, tots. Tots érem el problema, no només els bancs, tot i que, en fi, els bancs han comès excessos i han set degudament castigats per la justícia europea, per cert, sobretot europea.
El que passa que això és com la regulació laboral, no? És a dir, que hi ha dues parts i n'hi ha una segurament més forta o amb més coneixement que l'altra, que són els bancs, diríem, en el cas laboral, el treballador i l'empresari. En el cas de la regulació bancària, diríem, és evident que grans firmes bancàries tenen molt més coneixement financer i molta més capacitat d'imposar les seves clàusules que persones, diríem, ciutadania, que no té cap obligació tampoc de tenir coneixement financer. Per tant, jo crec que aquí és necessària una regulació que protegeixi el consumidor i s'ha demostrat que la regulació espanyola ha sigut totalment insuficient.
Ens falten 5 minuts per acabar. Home, no em puc estar, i a més tenint el Claudi en línia des de Madrid, per tant, que sigui una mica de Ayuso. I no sé si dir que l'embolica generant el Partit Popular la seva decisió de plantar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè, clar, ha posat en un problema a Mariano Rajoy, anava a dir jo, a Núñez Feijóo, que va demanar als seus presidents autonòmics que sí que anessin a parlar amb Pedro Sánchez. De fet, ja han anat tots els presidents de comunitat autònoma del Partit Popular fins que Ayuso s'ha plantat. No sé si en una acció que fa més mal a Pedro Sánchez o a Feijóo.
Fa mal a tot arreu, no? Aquesta jo, d'una banda, planta Pedro Sánchez, i per tant hi ha un problema d'institucionalitat que es veu perjudicada. Fa un lleig a Núñez Feijóo que socava el seu lideratge. Fa unes setmanes el Feijóo va considerar un error no anar cap a la Moncloa. És més, fins i tot durant els anys més durs del procés, els presidents de la Generalitat van anar a la Moncloa, van amagar el nonari, però van acabar anar, i després causa un malestar entre tots els barons del PP, que estan molt enfadats, no ho diuen públicament, perquè l'Ayuso té molta força, però ho diuen sotto voce, no? I aquí hi ha un cabreig important. Jo recordava aquest matí aquell article del Maragall, Madrid se va, no? Madrid se va, Madrid se'n va. Madrid se l'imbà, pensant allò quasi, pensant en l'Ayuso, no? I és aquest ús partidista de les institucions, aquest no practicar la mínima institucionalitat, que fa molt de mal, no? Aquest és un trumpisme castís, no? Que a més aquí a Madrid es veu amb una certa, no sé, amb mitja rialla, no? Aquestes fotos que veiem amb una part de la premsa madrilenya d'avui, no? D'una Ayuso que pràcticament se n'enriu d'això que fa, no? Quan fa mal al seu partit, fa mal al líder del seu partit i fa mal a tota la institucionalitat, no? A les diverses institucions d'Espanya, que això bo no pot ser, no? En fi, no sé.
Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, té una... un acte a Madrid, a l'Ateneu de Madrid. No sé si farà referència o no a les últimes paraules de Díaz Ayuso sobre Catalunya i sobre el govern de Salvador Illa, perquè Ayuso ha estat molt contundent en la seva crítica a Salvador Illa i al govern de la Generalitat. Sentim-la.
El govern de Catalunya tiene 16 ministros. Yo tengo 9, perdón, consejeros. Cada uno de los consejeros de Illa cobra más que un presidente autonómico. Tienen consejos y tienen organismos institucionales por miles de millones de euros. De todos los españoles, a costa del sacrificio del ganadero de Murcia y del extremeño que tiene su pequeña empresa en una tienduca y le están todo el día metiendo impuestos e inventando esas chorradas para sacarle el dinero porque es un autónomo que tiene que pagar la caja común de todo esto.
Això és populisme, no? Trumpisme castís, en dic jo. Populisme, no ho sé. El número de consellers, el número de ministres és variat com els colors d'una verdoleria. Si mires el Consell Europeu, hi ha països amb 30 ministres, n'hi ha amb 23 com Espanya, i n'hi ha amb molts menys, i en fi, és que trobo que són arguments de passo que t'embòliga, que no té més... No sé, em resisteixo ja a seguir posant adjectius perquè és pitjor.
Jo crec que és un problema greu, la deriva de la dreta espanyola. No ho veiem a tota Europa. Crec que una qüestió que està marcant l'agenda política europea és què fa la dreta. Si pacta amb l'extrema dreta i obre les portes a aquest populisme antiinstitucional, i que jo crec que és un greu perill per la democràcia, o si, en canvi, fa un paper de govern institucional, conservador, de dretes, però des d'un punt de vista del respecte absolut a la democràcia. Per tant, jo crec que realment, totalment d'acord amb el que comentava el Claudi, em sembla que és d'una gravetat rellevant el paper d'Ayuso a la política espanyola en general.
Jo crec que Ayuso, si juga com jugues, perquè sap que té un públic, no? Aquest, com ho has dit, trumpisme castís. Si juga el trumpisme castís és perquè sap que té, diguem-ne, adeptes que li seguiran, que hi ha gent que en té ganes, i crec que no li fa, és a dir, no li fa cap bé a Sánchez, que té un problema amb el tema del finançament autonòmic, però tampoc li fa cap bé a Feijó quan el CIS ahir deia, no?, que s'acosta al PSOE a 2,5 punts, i en canvi Ayuso li està, no?, generant un cert problema.
Com a mínim posant en dubte el seu lideratge, perquè si ell demana una cosa als seus barons, entre cometes, i ella s'ho salta...
I ella no hi va.
A més, ningú no gosa retreure-li, perquè ahir vam sentir Borja Semper que li retreia però amb la boca petita, dient, no, jo sí, no ho faria, jo hi aniria, però ella pot fer...
I avui el mateix Feijó tampoc s'hi ha posat en contra. Vol dir que ningú s'atreveix tampoc a rebatre-li ni les seves formes ni els seus actes.
El president andalús la va relatar una mica més amb algunes manifestacions sobre immigració amb ella i el Feijó, però és evident que hi ha una part del Partit Popular que està absolutament representada per ella, i el mateix Feijó, que té aquesta imatge de moderat, després té un ariet al Congrés, que és el senyor Tellado, que no dic que sigui el mateix, però que també fa servir paraules gruixudes, perquè ella, que s'ha queixat molt aquests dies del president del govern, s'hauria de recordar, doncs, que no ha deixat d'insultar, no? Insultar, en fi, amb insults en seu parlamentària, fins i tot, no?
Júlia.
No, vaja, em sembla que ja és que el nivell del que estem comentant és esperpèntic.
Doncs ho deixarem aquí, amb aquesta esperpent. Llàstima deixar-ho amb aquesta sensació. Júlia Miralles, Claudi Pérez, Mònica Sabata, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Fins la propera.
Adéu.
Queden un parell de minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat i de seguida el butlletí de les 4 i al darrere la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i el seu equip. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins demà, doncs, bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Avui, el Girona juga la Champions al Tot Gira. Viu el somni europeu amb nosaltres.
Avui, a partir de 8:45, Girona Slovan de Bratislava.
Tots els partits de Champions amb el Solà, el Xevi, el Cargol, la Susi Sala, en Fel Feixades i tot l'equip del Tot Gira.
Avui, a partir de 8:45, Girona Slovan de Bratislava.
La Champions a la nostra manera.
Amb segell, Tot Gira.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
La llum del dia és per mirar la terra. La de la nit, per contemplar l'ocel. De El cel, de Jacint Verdaguer.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Catalunya migdia.